teatre de Ràdio Barcelona.
Amb data 4 d'abril de 1958, fa prop de 20 anys, rebé Margarida Girgo, a Punta Ballena, de Montevideo, on residia, una carta de Josep Carner que deia:
Inoblidable Roy Tendelain. Em permeto en aquesta carta donar-li el nom del primer personatge que li vaig veure crear. Era el principi de la seva joveníssima aparició en el Teatre Romea, representant la campana submergida. Deliciosa, inoblidable fada. La que em caldrà avui perquè accedeixi a llegir, o si pot ésser, representar la meva obra Cop de vent. Suposo que el text ja deu haver arribat a les seves mans. Les mans d'una Roy Tendelain. El seu sempre devot i reconegut, Josep Carner.
Aquesta és l'obra que els hi anem a oferir aquesta nit.
Cop de vent.
De Josep Carner.
El gran poeta que esperava il·lusionat la representació, o almenys la lectura de la seva obra, per Margarida Girgo.
Repartiment.
Úrsula Encarna Sánchez. Teresa Maria Dolors Busquets.
Damià Jordi Serrat. Un mariner, Antoni Crespo. El vell, Miquel Viader. El cafeter, Josep Llaçat. Fèlix, Miquel Bacardí. El metge, Joan Baceda. El periodista, Alexandre Xalà.
Registre de so, Conrad Torner.
Muntatge musical, Albert Borràs.
Direcció, Armand Blanc.
Un pis en una ciutat. Úrsula arriba del carrer amb un aire de lassitud.
Res de nou, Teresa.
No pas vingut ningú.
Ningú, senyora.
Ni cap correspondència.
Uns quants anuncis i la revista anglesa. La senyora ho trobarà a la safata del seu despatxet.
Al capdavall hem arribat a fi de setmana. Ja calia. Estic cansada, cansada.
La senyora no voldria una cosa o altra que la refés una mica?
No, no, Teresa, gràcies. Ens han servit el té a l'hora de plegar. Ah, demà tinguis per lliure tot servei. Penso passar el diumenge a la caseta d'Elvira, al cor mateix del bosc, a provar de no pensar en res, ajaguda a l'herba. I tant de bo que ja floreixin els arços de la tanca del jardí.
No creu que potser li convindria una miradeta del metge? Se li veu un cansament tan gran.
No, no, Teresa, no. S'explica molt bé aquesta fatiga. És només que aquests dies hem tingut doble feina al despatx amb la tornada del gerent, els seus nous projectes i el gran feix de la correspondència aturada. I ara cal fer-ho tot amb empentes. Però la setmana que ve ja serà tot altra cosa.
Ja que em diu que demà passarà la diada a casa de la seva amiga, senyora, gosaré demanar-li permís de fer una escapada al meu poble a veure la meva neboda, la filla de l'Escloper. Demà bateix en la criatureta que fa 6. Un homenet per primera vegada. El meu cunyat, que també té pensament d'anar-hi, m'ha fet dir que ell sortiria avui en el tren de les 10 del vespre. El tren dels tocatardans, que li diuen, que arriba al poble cap a la mitjanit. Això, per si jo el podia acompanyar. Podríem tornar demà en un tren que arriba a l'estació central, prop de l'hora del sopar. El tren dels caçadors, que li diuen.
Molt bé, Teresa, vagi a veure la seva neboda i el seu renebodet. I que ho passin molt bé, amb molta alegria. Demà, com li deia, seré fora. I aquesta nit em ficaré al llit abans que vostè se'n vagi. Prendré per dormir una d'aquestes metzines de costum. Tingui. Tingui. Això és per un present de part meva a la seva parenta, o bé el petit.
Oh, Mercès.
Té temps d'anar-lo a comprar abans que em serveixi el té.
Ai, moltes gràcies, senyora. Si li sembla bé, escolliré una cadeneta amb una medalla pel petit. No troba?
Sí.
Perquè aquesta neboda és la que havia volgut fer-se monja. Per això deslliura tot sovint, perquè és innocent en les coses de l'amor. Oh, quin goig en tindrà de la medalleta. Amb el seu permís, corro a triar-ne una. Senyora, un senyor que demana si vostè el podria rebre. Si ara no pogués, a l'hora de la seva conveniència. Aquesta és la seva targe.
El conec. Fàcil entrar.
Sí, senyora.
Val més que el vegi tot seguit.
Li agraeixo molt, senyora, que tot i venint ja a interrompre-la d'una manera tan sobtada, m'hagi permès de presentar-li els meus respectes. No hauria incorregut en aquesta intrusió si no s'hagués tractat d'una matèria urgent. I he de dir, amb descàrrec meu, que no he pogut prevenir-la telefònicament perquè...
Sí, perquè el meu telèfon és privat. Em recordo prou bé de la delicadesa i discreció amb què va complir un encàrrec més aviat ingrat. El de recomanar-me en aquest mateix lloc que jo acceptés unes suavitzacions econòmiques proposades amb motiu de la nostra separació pel meu marit. D'aquells dies ençà, han passat a la vora de 7 anys. Però, ara com abans, ni puc consentir en el divorci, que em prohibeixen els meus sentiments religiosos, ni puc admetre de demanar cap mena de compensació d'ajut. El meu treball em dóna prou per mantenir-me i segueixo en aquesta casa on per un temps havíem viscut tots dos perquè ella constitueix, com vostè sabrà, el meu dot. Entre aquestes parets no hi ha pas solament memòries de la nostra unió infortunada. Hi ha també el record del meu pare, que m'és grat. De la mare no vaig tenir temps de conservar-ne, sinó una impressió vaguíssima. I hi ha també el record del món il·lusori secret de la meva adolescència.
Senyora, em faig prou càrrec dels seus sentiments i potser no havia pas gosat esperar-ne d'altres. Així cal que li digui, per començar, que la meva visita no té res a veure amb aquella proposició bandejada. D'altra part, com vostè ja haurà endevinat, és per complir un encàrrec del seu marit que ha hagut de demanar-la que em volgués rebre.
Sobretot per atenció a la persona de vostè, escoltaré el que hagi de dir-me i faré per manera de no interrompre.
Ignoro, senyora, si en tot aquest temps no ha tingut noves per algú de les empreses i viatges del seu marit.
Vaig llegir per atzar en un diari que s'havia expatriat. No n'he sabut cap altra cosa.
Ha passat gairebé tot aquest temps a l'Àfrica Equatorial. Ha estat representant d'una casa americana i després plantador i comerciant pel seu compte. De passada, s'ha interessat en l'arqueologia indígena. M'escrivia concisament i de tard en tard. Sembla que ha manat per tot una vida austera. Retirada. Un altre amic meu, cònsol en una ciutat congolesa, em va escriure que Damià feia l'efecte de fugir de tot i de tothom. I encara afegia aquesta frase significativa. I potser era que, sobretot, volia fugir de si mateix. Fa una setmana vaig rebre l'última lletra de Damià, una de molt lacònica. Es disposava al retorn. Ni una paraula sobre els projectes que pogués tenir. Ni em deia tampoc si el seu viatge seria només un parèntesi o si es tractava d'un retorn definitiu. La nit passada, però, van dur un telegrama d'ell, expedit en un port italià. Vindria, deia, en el primer avió possible. I m'encarregava que intercedís prop de vostè per obtenir-li una entrevista necessària i urgent.
Ah, una entrevista. I vostè no podria deduir de la seva correspondència anterior quin mòbil li pogués ara decidir?
No, senyora. Mai no he escrit cap paraula que fes referència a velles o noves disposicions d'esperit sobre l'antic conflicte.
Llàstima que no hagi extremat la seva reserva fins a no rompre mai més el silenci. Tot és acabat. Tot és mort. I valdria més que tot fos oblidat entre nosaltres dos. I com sap ell que jo li pugui ser vinent? I si jo fos morta? O si jo hagués també desaparegut? Tant de bo que la sort m'hagués manat l'una o l'altra d'aquestes solucions.
Senyora, he complert l'encàrrec del meu amic. Si ell em telefona en arribant o bé se'm presenta, li informaré clarament del seu estat d'esperit. Si vostè m'ho permet, em retiraré.
Un moment. Li he dit la meva posició, que és definitiva. Per què hauria de sofrir encara la presència d'ell, les seves inútils raons, la renovació cruel d'una ferida? Vostè mateix no troba que val més que em negui a tota conversa?
Pot dir-se mai que una paraula, un fet, siguin irrevocables. Tingui de més en compte, senyora, la meva formació d'home de lleis. No es pot condemnar l'acusat sense sentir-lo i sense tenir compte d'una altra veu que el defensi. I encara després d'haver-lo condemnat, convindrà d'estudiar el seu ulterior comportament. No fos cas d'haver-hi lloc a una mitigació de sentència. No sé pas com serà el Damià d'aquest retorn. La vida ens fa i ens refà, i ha calgut inventar la mort perquè aquest procés no fos indefinit. No es deixi dominar per cap sentiment de fixació, de fatalitat. I si vostè està certa d'haver-li imposat justament la ruptura, aquesta mateixa convicció li ha de donar força per jutjar de nou. Altrament, però no sé si vostè em permetrà de gosar assenyalar-li una mena d'inconseqüència en la seva posició.
L'escolto.
Gràcies i excusi'm. Vostè ha parlat de la seva fe religiosa. No es recorda del consell de perdonar perquè siguem perdonats?
Com podria perdonar-lo? Si jo mateixa no em perdono ni d'haver estat seva, ni de recordar-me'n encara.
Tinc encara una esperança, tota lleugera i tal vegada absurda. Fet i fet, quan som impecables per algú, el nostre sentiment exaltat ens prova que encara no hem arribat a la indiferència. Mentre la passió dura, és capaç, tot i conservant la seva força, de canviar l'un extrem per l'altre. Però deixant de part d'aquesta possibilitat, li prometo que si Damià em visita o em dona un cop de telèfon, abans de venir-la a veure, em resignaré a guanyar-me una altra impopularitat i li defensaré el dret de vostè, si li plau d'insistir-hi, a una vida retirada, a una immersió en l'oblit.
Ara veig que vostè és amic de tots dos.
Senyora,